Les 9:21, les 4:21, que estàvem aquí distrets xerrant amb en Joan Antoni Ferrer Plater. En fi, parles amb ell de qualsevol cosa, sobretot doncs, de fauna, d'animals. Des d'aquí mateix, a l'estudi de Radio Illa, doncs, ha divisat sobre una farola, una espècie de tòrtora, i en fi, amb uns ulls de falcó, eh? És com, té els ulls d'això, d'un nadó, saps? Els nens d'un any o dos anys que veuen un avió allà, diuen un avió, no? I tu et costen allà fixar la mirada per veure'l, doncs en Joan encara manté la mirada així. No, avui l'hem convidat perquè el Consell de Formentera ha aprovat en Junta de Govern una autorització excepcional pel control d'espècies i la protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera. Des del 15 de maig i fins al 24 d'agost, els dijous, dissabtes i diumenges, podrà caçar un tipus de colom, el tudó, la columba palumbus, en els llocs autoritzats i es portarà a terme amb la col·laboració de les associacions de caçadors de l'illa en coordinació amb el Servei de Caça del Consell Insular de Formentera. L'horari de caça serà de 7:30 a 11:30, i de 17:30 a 21 hores. Molt bon dia, Joan Antoni.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Diem que és una autorització excepcional, però no és tan excepcional que es doni aquesta autorització excepcional els darrers anys, no?
No, últimament, darrerament, no és molt excepcional perquè es dona cada any perquè és necessari, perquè la presència en certa quantitat d'aquesta espècie, el colom salvatge que tenim aquí, el tudó, el palumba palumbus, és gran, és un contingent important i és un dels principals, per no dir principal mal, de l'agricultura a Formentera, juntament amb la sequera, perquè jo penso que és més important la sequera.
Sí, tu, clar, quan ho deies, he pensat també en la sequera, no? Aquesta aigua que va caure ahir, que és 30-35 litres, doncs, per exemple, la mola, que arriba tard, no? No sé si tens molta cosa sembrada, tu, però pareix que arriba un pel·liu tard, sobretot pel gra, no?
Sí, ara mateix tothom que té sembrat cereal no és gaire bona cosa. Hi ha gent fins i tot que té farratge segat i l'ha d'empaguetar i coses d'aquestes i xupar-ho tot no acaba de ser bona cosa. Poden sortir fongs també, mai plou a gust de tothom, que solen dir. Per altres coses, jo què sé, oliveres i això, pot ser bo per la vinya també, vull dir, tots aquests, per un cultiu potser és més bo, per un altre més dolent, llavors potser t'obliga a fer un tractament perquè actives una altra cosa, vull dir, tot té una conseqüència, però bueno, s'aigua és vida, s'aigua és necessària, la terra, per poc que es treballi, si hi ha aigua, és molt agraïda.
Sí, sí, pel que fa doncs, al cereal a Formentera, pel que tenim entès, exceptuant alguna banda, s'haurà perdut pràcticament tot enguany. Novament serà el segon any seguit que passa perquè no ha plogut quan havia ploure, però en fi, aquesta aigua que ha caigut doncs, per altres cultius, la mar de bé. Escolta una cosa, aquest permís, aquesta autorització excepcional de control d'espècies, 3 dies a la setmana doncs, de sortida a caçar, realment contribueix, és com jo, com diuen, doncs, un gra d'arena, una gota d'aigua en l'oceà de la lluita contra els tudons.
Mira, ahir estava calculant tot el període, diguem, que s'autoritza a Formentera per caçar el colom salvatge. Venen a ser uns 7 mesos, passa 7 mesos. De 12 mesos, que seran de 7 i pico, vull dir, no anem malament. El problema és que a moments en concret i a llocs puntuals hi ha una concentració de coloms i fan un mal. I això és mal d'evitar i mal de controlar moltes vegades. A vegades sí, a vegades no. A veure, que és útil, sí, perquè tu pensa que si entre els tres clubs, per dir alguna cosa, el departament, l'àrea de caça del Consell Insular, tenen les dades perquè cada any, quan s'acaben aquestes campanyes, se presenten unes xifres i podríem saber perfectament els coloms que s'han mort, però estan parlant de 3.000 i pico. 3.000 i pico coloms menys, té un impacte sobre aquesta espècie, vull dir, segur que minva aquest mal, això és clar. Llavors també té una funció dissuasòria, no només escamates o fareixes, sinó es que espantes d'allí, diguem. Llavors hi ha una altra feina que és molt important, que és de cara a cada cultiu, és fer una autoprotecció, diguem, és fer, prendre algun tipus de mesures per evitar... És mal ser-ho, és impossible que arribem en aquest punt, però minvar, diguem, aquest mal que puguin ocasionar, que pugui ocasionar aquesta espècie, diguem, va per aquí.
Aquesta espècie, n'hem parlat un cop, però... No sé, tu la recordes de petit? Quan es veu per primera vegada,
sí,
aquí?
Sí, el colom salvatge ha existit sempre. El que passa que amb unes quantitats que passaven desapercebudes, diguem. I ha anat augmentant fins a aquest moment. Parlar de plaga em pareix que és aventurar-se una mica de més, però que hi ha una quantitat important, sí. Sí. Eivissa, per exemple, et diria que n'hi ha bastants més, podria multiplicar per 10, per fer-nos una idea, més o menys. Això ho he comentat moltes vegades, diguem, les xifres de captures i això, vull dir que no té res a veure el que es fa a Formentera, el que es fa a Eivissa. Penso que totes les espècies van fluctuant, diguem, n'hi ha més oportunistes, diguem, que aprofiten les condicions, el moment, i augmenten, demogràficament augmenten, els és favorable tot a aquesta espècie en concret, diguem, des del mes de març, cap, jo n'he arribat a trobar de nius amb polls a novembre perfectament, vull dir que fan 4-5 postes, 4-5 postes de dos ous, i d'haver fent comptes, va pujant un poll o dos, va pujant un poll o dos cada vegada, segurament de pujar dos. Idò, una parella en fa 10, diguem, al cap dels anys, la mateixa parella, però llavors, clar, dels seus fills, i alguns ja són, arriben a la maduresa sexual, diguem, poden reproduir-se, i també crien, vull dir, això és una cosa que, diguem, que una espècie que prolifera bastant i que aquestes condicions li són favorables, per això tenim la quantitat de coloms que tenim, tot i haver-hi sequera, perquè ells també pateixen, clar, perquè no tenen aigua per beure, diguem. Menjar també ens hi falta, perquè hauríem de veure més camps verds i sembrats també en millors condicions, però tot i això proliferen, llavors una espècie que s'adapta fàcilment a el món humanitzat, diguem, els tens en entorns urbans, perifèria d'entorns urbans, al camp, per totes bandes tens coloms. Llavors, depredadors naturals, que poden depredar als primers estadis de vida, vull dir ous, vull dir polls, ara és niu, això és una espècie que niu damunt els arbres, que fa aquests dos polls, que estan allí en 19 dies, deuen néixer els polls, des de que fan els ous, els coven 19 dies, i en poques setmanes tornen, ja volen, diguem, ja surten del niu. Allí serien fràgils, i llavors hem de pensar que de les espècies dels coloms és dels més corpulents, té més envergadura de cos. Aquí, espècies que els puguin arribar... a caçar amb estadi adult, diguem, parlaríem dels falcons, per exemple, però clar, en caçaran algun, però no tindrà un impacte significatiu, pensió. Llavors n'hi ha d'altres que sí, que poden arribar a caçar un colom, com pugui ser els gats silvestrats, que també és un altre dels problemes que tenim ara a Castilla, però bé, no n'hi ha gaires, diguem, seria bàsicament el home amb aquesta acció de caça.
Parlaves de condicions favorables perquè hi siguin.
Sí, tant climatològiques, perquè diguem, aquest és un animal que es va desplaçant. A veure, estan parlant, que vaig parlant de coses senzilles perquè la gent, hi haurà gent que tindrà més coneixement d'aquesta espècie, com hi haurà gent que no sap de què li estan parlant. Vull dir, és una espècie que es va desplaçant, diguem, a tota Europa és molt abundant, a l'hemisferi nord. Val? Es hauria de ser, oia, té una part de migració estival, o sigui, que ens visita els mesos d'estiu, bàsicament per reproduir-se, i llavors té un altre moviment, diguem, una altra migració de cara a l'hivern, a llocs com puguin ser les deesses extremenyes, per dir alguna cosa, ja van es desplacen quantitats bestials per anar a menjar bellota, per exemple. Tu pensa que es mengen les bellotes senceres. Vull dir, fan mal allò també.
Sí, els gorrins es queden sense gla.
I clar, hi ha moments, perquè clar, tot té el bo, té el dolent, això té moments de bellesa, veure pas passos tradicionals dels Pirineus a travessar herdades de mils d'exemplars de coloms, Polit. De ser polit. Allí hi ha els famosos passos de xalar, que allí els cacen en xarxes, que és un tipus de caça molt tradicional que fan els bascos, tant a la part francesa com a la part espanyola, i llavors per la costa mediterrània també hi ha uns passos importants. Vull dir, però els més importants són aquells dels Pirineus. I clar, hi ha la passa i la contrapassa, que es diu, i sol ser els mesos d'hivern. Quan venen cap a... solen ser animals que es desplacen de nits per evitar depredadors, i sobretot nits de claror, de lluna plena. I també, si vos fixeu, el color que té, si tu aixeques un color mal aire, veuràs que per la part de la panxa és més blanquinós, vol dir que si tu mires el cel per amunt et passarà més fàcil desapercebut la seva silueta, i al revés, si un depredador se'l mira de dalt per avall, té un color també que es dissimula més bé. Té un color madult, té la raia aquesta blanca d'escoll. Quan són adults, veuràs que té les pates ben vermelles, que té el bec ben groc, diferent dels que són més tendres, que així els jovens, que així es diferencien. Llavors s'haurà de classificar-los quan els vols cuinar, diguem, una vegada caçats. És un animal que té unes característiques favorables per augmentar el que està passant.
Si no mengés la fruita d'aquí de Formentera, sobretot del raïm, de què s'alimentaria?
És molt voraç, el colom és molt voraç i s'adapta a tot. Mira, pot començar des de menjar-se les fulles, per exemple, d'ametllers. Els ametllers, dels arbres típics que tenim per aquí, mediterranis, és el més fràgil de cara a la sequera, diguem, per patir la sequera. I doncs, pateix aquella sequera, és més dèbil, és més dèbil. I, a més, te'n vas i t'hi menges tots els brots que té i totes les fulles, ja no en parlem. Llavors, quan té les floretes ja es mengen les floretes, quan comencen a sortir les metlles ben verdes ja se'ls mengen. Vull dir, és per posar un exemple. I et poden matar et poden ajudar a matar un ametller. Sí. Ara les olives, sobretot les varietats petites, com pugui ser la picual, sarbequina, perdona, tu pots trobar dins un gavatge de colom pues, 50 olives, perfectament. I de vegades multiplicant per tots els coloms i per cada dia. Vull dir, a veure, jo anant caçant en sus cans, per exemple, passes per davant pinades. Ells tenen uns llocs concrets per dormir, normalment. I tu passes per davall un dormidor d'aquestos de coloms i veus que està tot famat i veus ja el que estan menjant. Veus quan tenen grinyolons de raïm o veus quan tenen pinyolada així d'olives i et fas una idea, perquè per espanyol també veus que són arbequines, i vull dir, ja veus, et fas una idea del que mengen, igual que quan caces un colom que ha anat a menjar figues, tot rodant des bec, està ple de restos d'aquestes figues. Veus si mengen, per exemple, figues de pic, o si ha anat a menjar mores, és molt de riure, perquè et queda en tot el cap tot morat. Veus un colom amb un pintat així una mica estrany i simplement és que ha anat a menjar mores.
Sí, sí.
Ara mateix, en aquest moment, estan tirant-se... Abans, quan venia, m'han fixat... Bueno, el veig cada dia. Aquí se tanca bé, a veure a casa, és una dada que és bastant important i ha sembrats d'ordi per allà i això, i no són gaire alts, les pigues no han fet gaire, i veus que s'hi tiren damunt, van tirant dins aquell sembrat i van aixeguent aquelles espigues de gra per menjar-se-les. Ara, com que ha plogut, els hi va bé, perquè clar, tu imagines la sequedat que els hi causa dins el pedrer. Necessiten aigua, però els hi ha anat perfecte ara. Vull dir, és haver-hi cereal i ara hi ha aigua, per ells sí que els hi ha anat bé, per poder alimentar-se. I clar, i molts altres cultius, vull dir, cultius que es fan en terra, d'hort...
I caçant o cacen? Cucs o orugues?
A veure,
o...
Hi ha moltes espècies que quan crien els polls, al principi, necessiten molta proteïna. Per exemple, la perdiu, però és que no té res a veure, però la perdiu està aquí tot l'any, es fa en terra, és nidífuga, aquest cria damunt niua damunt els arbres, els polls s'aguanten dins niua, és diferent. Ells s'agreguen de dins el pedrer aquest, fan com una espècie de llet, i els hi van donant, fan com una papilla, diguem, els pares, que la tornen a agitar, diguem, la regurgiten, que diuen en castellà. És diferent, però supos que algun se'n deu menjar. Però vaja, el que veus normalment dins els pedrers són verd, si poden aconseguir res de verd, i tot el que m'ha estat dient, tota classe de gra, cabassoletes d'aquestes que es fan també pantars, això. Vull dir... El que hi ha bàsicament era Castilla, els hi va bé quasi tot. Vull dir que no els hi va malament. Llavors, és curiós perquè van molt per les vores de carretera i van agafant la gravilleta aquesta fina que hi ha, que se va escampant per les vores de carretera I clar, són pedretes molt petites, amb uns cantos, unes aristes molt vives, i allò s'ho mengen, i els, dins el pedrer, la molleja, els van movent aquest múscul i aquelles pedretes, i els ajuda a picar tot el que es mengen, i també molts de vidres, vidres de tots els colorins, pots trobar vidres grocs, verds, blancs, de tota manera. S'ho mengen tot. I pedretes de jardins, d'aquestes cares fan molts de jardins, que escalen pedretes blanques i de colorins, sí. Totes aquestes també n'he trobat dins els gavatges.
Hi ha arbres fruiters que en fi, que no necessiten pràcticament cura, no necessiten pràcticament cuidado, que fan i fan el seu cicle i no necessiten massa doncs, una intervenció humana. Però hi ha altres cultius fruiters que sí que necessiten d'intervenció humana, com per exemple doncs, tot el que és la vinya, que s'ha de treballar. Val la pena avui en dia, si no és a nivell professional, com per exemple han fet a alguna banda doncs, de posar xarxa doncs, de sembrar vinya, o està condemnada que sigui devorada per aquests coloms?
Hi ha molts de cultius que no només que se'l mengin, sinó que el fan malbé, perquè tu pots anar huercocs o qualsevol fruita i baquejar-la, i no vol dir que s'hagin de menjar aquella fruita sencera, però ja te la fan malbé. I les de tirar. El que estàs dient de raïm, el raïm, clar, és molt golós perquè és, quan el raïm comença a estar entreverat, que canvia de color en les varietats negres, ja se'l comença a menjar, val? Ara raïm, els coloms. I què passa? Que té molta d'aigua i és quan més calor fa, vull dir, els hi va perfecte perquè amb una vegada mengen i beuen. I per això els hi fa tanta gola, i com molt bé has dit, l'única manera que ha de protegir 100% els cultius, o les vinyes, el cultiu de raïm, és en xarxes, tapant-ho en xarxes. Si mires per internet i això es troben xarxes a preus molt assequibles, el que passa que no només és el preu de la xarxa, llavors que siguin resistents a rayos UVA perquè et durin diversos anys i tot això, i els puguis plegar i la puguis reutilitzar el següent any, és sa feina. Estendre-la, tornar-la a recollir, vull dir, tot això té que valorar-ho, però vull dir, és la solució actual, vull dir, no n'hi ha altres, si vols salvar-ho 100%, hi ha gent que, a veure, quan altres mos criden i mos diuen tal puesto, vas i et col·loques prop d'aquella vinya, sempre mirant que es pugui tirar per allí, i sí que els espantes. Tot funciona, igual que si poses, jo que sé, una silueta d'un falcó d'aquestes que solen posar amb una canya, sí. Que volen, pots posar un canó d'aquestos de so, que llavors els veïns es queixaran tots perquè no els deixa dormir, i sobretot si se t'olvida regular el rellotge i el tens 24 hores, perquè allò té un rellotge i té un volum, i li pots donar més volum, li pots calar uns horaris, però hi ha que pensar en tot això. Llavors, el tema de l'autoprotecció, diguem, és molt ampli. Tens maquinetes que fan ultrasons, tens cintes d'aquestes platejades, pots calar compact disc, pots calar una silueta d'un mussol, d'un corb, mil coses, es tracta d'anar provant, canviant, perquè no s'avesin, també vull pensar, i anar fent a proves, vull dir...
Diríem que l'estat d'ànim generalitzat, compartit per tota la gent doncs, que viu de cara al camp a Formentera i que té algun tipus de cultiu, ja sigui unes figueres a casa o ja hagi treballat la vinya o tingui oliveres, és que es perd tot, sí. Que s'ho foten tot, que mira, els últims parell d'anys que no han pogut salvar res.
Això
té solució?
Entre els coloms, sequera, que són els dos, jo diria que són els dos principals amenaces en aquest
moment.
Sí, però
malgrat la sequera, les figues treuen algunes figues, sí, o el raïm, si tu vols, si la vols regar, la vinya tampoc necessita tanta d'aigua.
Sí, però necessita molta feina, que llavors no compensa si te la menges colom. Vull dir, és que ja, és una errada, sí, perquè tens una frustració molt important.
La sequera és important, però si parlem dels coloms, o sigui, té solució aquesta no plaga, que tu dius, aquesta presència massiva de coloms?
A veure, des del moment que hi ha els dos cellers aquests importants que tenim a Formentera, que protegeixen les vinyes i aconsegueixen fer vi cada any, vol dir que sí que en té de solució. Que passa que s'ha de fer...
Són professionals.
Jo he vist, per exemple, de les vinyes que tenen a la Mola, les de Terramoll, són molt importants, veuràs que hi ha alguna vinya que veig que la tapen tota, de cap a cap, en xarxes, i llavors veig vinyes que no les tapen i tampoc veig que els coloms els mengin. És que això és molt curiós. Això me n'he percatat. Jo no sé si és la varietat, si és el moment que ve, perquè, clar, ells tenen moltes varietats i moltes que no són d'aquí, clar, la maduració és diferent, ve a diferents saons, diguem, i a lo millor en el moment que madura una no és el moment o té una altra alternativa escolom per menjar, saps? Vull dir, és probable que passi alguna cosa d'aquestes, perquè no entenc jo, per exemple, em vaig fixar que era una varietat de raïm blanc, i aquell raïm blanc, passant per allí, sempre veia que aquests anys estaven igual, que no en tocaven cap. Dic, qui passa? I estan arran a bosc. Perquè, clar, nosaltres compartim espai. Aquesta illa és molt petita i compartim espai amb moltes coses, una d'elles, les diferents espècies que habiten aquí, algunes de molt abans que arribessin un altre i algunes que han arribat després o s'han expandit després. Però vull dir que nosaltres convivim aquí. És tenir una propietat, un terreny, per exemple, per sembrar-lo, no vol dir que caiguem de matar totes les espècies des d'insectes, reptils, mamífers i aus que hi hagi allí. No hem de tornar locos, a veure si ens entenem. Hem d'evitar els mals en aquell cultiu, que aquell cultiu sigui pròsper, però hi ha gent que a vegades la sent parlar matarien aquest darrer animal, sigui quin sigui, i això no pot ser. Vull dir, les sensibilitats no són les mateixes de fa uns anys, les necessitats tampoc són les mateixes, perquè llavors era competència directa en l'ésser humà, diguem, i era la supervivència que es posava en risc, però vull dir, hem d'arribar a un equilibri.
Tu ets optimista de mena, però actualment es conjuguen diverses situacions. Parlaves de la sequera, has sigut insistent en aquest context, també estem parlant avui dels tudons, però també hi ha un envelliment de la població i en aquest cas un traspàs d'una generació, doncs, que ha viscut al camp a una altra, doncs, que ha viscut entre el camp i el negoci turístic, i una nova generació, doncs, que pràcticament el camp, a no ser que sigui, doncs, una afició, no li fa tant de cas. O sigui, com abans, podríem estar visquent, o sigui, Formentera amb una generació podria haver perdut aquesta relació amb el camp si no se soluciona, doncs, la sequera, que no té visos de solucionar-se, si el tudó, doncs, segueix proliferant o alguna altra plaga, i si la gent, doncs, en fi, no hi segueix fent feina. Veure,
mira, és que la relació amb el camp, jo diria, amb el món rural de sa població de Formentera s'anirà perdent, i quedarà de forma residual, i veurem el que dura i el que queda. Per què? Molt senzill. A veure, és des moment que un terreny rústic, el valor que té, el que marca el valor d'aquell terreny, és el que tu hi pots fer allí, urbanísticament parlant, no pot entrar en competència mai l'agricultura i la ramaderia i els usos tradicionals del camp amb això, mai de la vida. Tu no et guanyaràs la vida amb això d'aquí, o de forma simbòlica, pot ser una renta addicional, que buscar-li també aquesta manera, que també es podria buscar certes formes, com, però clar, hi entrem també en un conflicte, perquè el tema de o sigui, i aprofitar-nos d'aquest turisme i que formi part de recurs turístic l'agricultura, el camp, la ramaderia, l'agricultura i tots els usos tradicionals, i el que és el paisatge, que ja ho és de per si, perquè el simple fet de tu transitar per aquesta illa, pues ja és un recurs turístic, i tens aquelles, jo sé, aquelles parets pageses a galipades, tens aquelles figueres també en condicions estalonades, tens aquell ramat de bestiar allí de cabres o ovelles per allí passejant. Vull dir, tu fas un paisatge i allò és el que busca aquella gent. Nosaltres el veiem cada dia, no li donen cap valor, però és el que busca, veure aquella persona amb un ganxo cuint figues allí i tal, vull dir, en Susana i jo, veure un altre ser abatent, però això és més difícil. Vull dir, però hi ha coses que serien, a vegades parlen de sa Formentera, aquella s'essència de Formentera, sí, i aquestes idílica, coses d'aquí. Sí. I jo m'aniria...
Sembla una òpera de Wagner.
Jo m'aniria més per aquí que no, com molts, que el primer dia que varen baixar de ràpid i varen funyar el port de la Sabina, i el que ve en aquell estiu era la part idílica. No, la part idílica per jo és aquesta. Vull dir, cada un té la seva percepció, aquesta és la meva, bàsicament. I hi ha coses que clar, el que t'estava dient, que si tu no pots competir amb aquesta activitat turística, almenys aprofitar tant, penso que seria una alternativa en tema de visites, les explotacions ramaderes agrícoles.
Bueno, una mica el que està intentant també en Joan Monet Bufi, per exemple, doncs, a la finca de Cas Majoral, no? Que intenta, doncs, com es diu, doncs, quadrar el cercle, no?
Sí, o sigui, fer-ho, sí, sí.
Fer-ho viable, però a més que sigui, doncs, un actiu més... en aquest cas, doncs, ja sigui, doncs, per la societat i també pel negoci, no?
Si tu, per exemple, fas, per posar un exemple, una botelleta d'oli d'un tamany petit que es pugui transportar amb facilitat perquè se la puguin endur a qualsevol vol que agafin per tornar a casa seva, aquests visitants, que posi Formentera, sigui de la manera que sigui, però posi Formentera, això ja té un valor i té una part de souvenir i una part d'ús gastronòmic, clar. Un valor com, volem dir, que nosaltres fem un oli pues, d'una qualitat molt bona i això s'ha d'apreciar i s'ha de pagar. Però es produir catòlic i Formentera cabal, també hem de mirar aquestes coses, vull dir, que està molt bé, i si jo tinc un restaurant i puc calar un oli fet a casa damunt aquella taula, això té un valor afegit, però com a negoci no li veig, però està molt bé, vull dir, som d'anar per aquest camí, llavors ens entenem que no, però que és complicat i llavors hi ha coses, per exemple, quanta d'aigua s'utilitza, cicle de l'aigua Formentera, quanta d'aigua s'utilitza cada dia, en pla mes d'agost aquí a Formentera, per posar un exemple. Aquesta aigua va tota la mà. A vegades mal depurada i se'n va tota la mà perquè tenim unes instal·lacions que potser es valen calcular fa 50 anys, ara són obsoletes, hi ha altres sistemes de depuració, està sobrepassada, vull dir, mil coses. Val. I es tira aquella aigua. Però aquella aigua s'aprofita, la famosa bassa de rec aquesta que no funciona mai, que dic jo. Ostres, és que el que dèiem, l'aigua és el principal per poder sembrar. I la ramaderia va de la mà de l'agricultura, vull dir, tot és el mateix, i és intentar és no frustrar la gent, però clar, també tornem al mateix d'abans, a Castilla per exemple, quants de tractors era a Castilla a dia d'avui? Hi ha més tractors que no hi havia hagut mai, maquinària més bona que no hi havia hagut mai en la vida, n'hi ha de pública n'hi ha de privada, hi ha més camps perduts que no hi havia hagut mai, i més camps treballats que no hi havia hagut mai. Tu te mires el primer vol aquest que hi va haver del 1956, i veuràs que està pladeres, aquells puntes blancs davant cada casa, si hi ha on eres, perquè batien i perquè sembraven. I veuràs que hi ha un munt de camps treballats, també hi havia molt de bestiar, sobretot cabres, allà on hi ha cabres no hi ha res, i clar, hi havia una deforestació. O sigui, teníem una illa pelada, ara tenim una illa emboscada. I clar, llavors venen i ens diuen, no, vos sembrarem arbres i vos sembrarem no sé què així per la gràcia de Dios, però sí, per estalviar sol, perquè és una fundació, perquè tenim uns objectius, i enguany ens hem de gastar tant de sol i tenim una activitat que contamina, hem de fer una activitat que contrarresti això d'aquí. Vull dir, si t'hi pots pensar, està molt clar tot per on va. Però, cony, bosc no m'ho falta, el que si arbres fruiters sí que en podríem sembrar... Però s'han de separar les pròpies privades, la col·laboració, vull dir, uf.
Ja per acabar, sempre és un plaer escoltar-te, sempre és un plaer escoltar algú que té una passió sobre un tema i que en sap, no?
No, sempre no en tinc ni idea, jo. Ja venia per aquí, passava el passaport i m'has cridat.
Bueno, però dues qüestions que et volia demanar. Per una banda, el tudó, és una au fàcil de caçar? O sigui, suposo que ja entenc que hi ha aus que són... més maldestres i que són més, entre cometes, torpes, i d'altres que són més hàbils i més ràpides.
S'escaliva. Si tu vas a caçar-lo, per exemple, cada dia l'escalivaràs. Escalivar què vol dir? Que li fas por. Que els primers dies em mataràs perquè és factor sorpresa, no s'ho esperava, i com més dies hi vagis i facis el mateix i tornis a fer tot exactament el mateix, doncs ell ja t'acalarà d'un tros lluny. Vull dir, baixaran les captures.
Però a nivell de moviments, ràpid... És
un tir al vol. És un tir al vol 100%. Vull dir, aquí sí que li tires de cara, li tires de costat, li pots tirar... Són vols o trajectòries que són...
Però és fàcil de caçar.
Sí.
Digue'm un ocell, un pardal que no sigui fàcil de caçar.
Una cega, una perdiu, ho diria jo.
Per què?
Perquè passa dificultat de trobar-lo. Has d'anar auxiliat d'un cap per trobar-lo i estira, a vegades entranya, i la perdiu, per exemple, és molt més dura, aguanta molt més estir. Es coloma...
Em referia més en el moment de que hi ha contacte visual i que s'ha d'apuntar.
Es colom li has de tirar sempre que li vegis les ratlles blanques. Siguin les de les ales o les de les coll. Tu, quan un colom li veus les ratlles blanques perfectament, està a distància de tir. Mai has d'evitar sempre tirar fora de tir, perquè pots ferir un au i no agafar-la, no cobrar-la. Vull dir, això ho has d'evitar. Tu has de fer una morneta, vull dir, i ha de ser a la distància que toca. 35 metres cap a tu, i ni massa a prop per no desfer-la, perquè l'has d'aprofitar culinàriament. Vull dir, tot té el seu. Però vull dir, es colom...
És bo l'arròs de colomí, l'arròs de colom del Tudó, no?
Hi ha molta gent aquí que diu es colom aquest, i li fan fastig, i diu es colom aquest, està boníssim. Va, colom aquest d'aquí, tu pots agafar, per exemple, unes petxuguetes de colom, recient caçat, si, no, si et fa per desplomar, li, fas, li lleves dos plomes a Speed, li fas un tel, li obris a Speed, li treus les dos petxugues i just salpebrades i passades per la planxa que quedin ben vermelles d'enmig.
Tan bones.
Boníssim. Molt. Mira que senzill el que t'has de dir.
Escolta, ja per acabar, Plater, escolta, la convivència, clar, que seu durant tota la temporada turística, pràcticament tota la temporada turística, fins a finals d'agost, encara que seu amb vedats, etc., però prop normalment de bandes on hi ha, bé, en fi, hi ha cases de hi ha estàgies turístiques.
Sí.
Quina és la relació amb el visitant?
Ha d'haver-hi una dosi important de paciència i de comprensió.
La tenen o no?
N'hi ha que sí, n'hi ha que no, com en tot, ni menys ni menys. Igual, hi haurà gent que em molesta moltes coses, també. I no me vaig cada dia queixar a tothom. Hi haurà gent que sí, que es queixa. N'hi ha un que veuràs que te poses a Facebook que si hem fotut una escopetarra a casa i el millor era un canó de so, que enguany va passar moltes vegades, això.
Ja.
Que eren canons de sons i cridaven al consell dient que estaven tirant una rana a casa seva.
No em refereixo a gent de Formentera, em refereixo als que deixen... Els duros, no? Els turistes que venen aquí i que diuen, ah, m'estan caçant de vora a casa i jo vinc aquí a l'illa de...
És que, a veure, el període aquest de... Perquè, a veure, que hem parlat de moltes coses, menys el que havíem de parlar. A veure, l'autorització aquesta excepcional, ja ho diu el seu nom, excepcional, tot i que duim uns anys que l'autoritzen cada any. Bé, l'altre punt. S'autoritzen a les vedats. Les associacions de caçadors que gestionen uns vedats. Val. I dins d'aquests vedats es duen a terme aquestes accions. Hi ha algun cas que es duen accions fora d'aquestes vedats, però normalment són dins les vedats de caça. I estan parlant en l'autorització excepcional del 15 de maig a les 24 d'agost, més o menys ho he dit bé, crec. I hi ha l'altre cor, i uns dies determinats, amb uns horaris, unes condicions que estan a l'autorització. Però vull dir, no és que ara s'anunciï això i qualsevol pugui fer un escopetent a pegatir. Vull dir, està tot ben regulat, i en aquest cas està, diguem, tutelat, li direm, per aquestes associacions de caçadors, que són els que organitzen aquestes jornades de control d'aquesta espècie. A partir del 24 d'agost comença el període de mitja veda, i a partir del 19 d'octubre comença el que és la temporada general de caça. En aquest cas seríem pelarim d'escopeta. I aniríem a parar, crec que enguany, cap al dia 8 de febrer. Val? I allí ja són, depèn del moment, canvien les condicions. A partir de la mitja veda ja és quan hi ha més llibertat. En aquest moment de l'autorització excepcional hi ha uns llocs fixes determinats. Estan aquí, mira, totes les coordenades per GPS, números de parcel·les, tot això
sí,
d'aquí.
Sí,
vull
sí,
dir
sí,
que
sí.
Això no és una cosa que es faci així a la brava, vull dir, sinó que hi ha una planificació prèvia, les diferents parts ho coordinen, diguem. Llavors, també enguany, per part del Consell, varen dir que volien buscar unes persones, un equip professional per assessorar-nos i sobretot per coordinar-nos. Bé, sí, tot benvingut, tot el que sigui per ajudar. I el que venc a dir és que es cacen d'una forma ordenada. Vull dir que no...
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí i haver intentat, doncs, això, doncs, explicar una volta més aquesta problemàtica des del punt de vista de qui coneix bé el camp, el bosc, i del que intenta, doncs, posar-hi, doncs, també remei en coordinació, per descomptat, amb el Consell, que és qui us interpel·la, doncs, a ajudar-los. Per cert, a tu t'agrada sortir la mà a pescar o no?
També.
També? Doncs mira, ara xerrem amb el director general de pesca del govern de les Illes Balears, Antoni Grau, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Digue'm.
No, res, ara que has dit anar a la mà, mira, ens desplaçarem quatre tiradors, no té que veure amb el que estan parlant, ens desplaçarem quatre tiradors a Mallorca aquest cap de setmana, de Formentera, d'Eivissa n'hi van bastants, sí. I de Menorca. Anem a Mallorca, el campionat de Balears de recorreguts de caça.
Ah, molt bé, doncs ja mos informareu, i així, doncs, podrem informar la gent de Formentera, doncs,